Avui és el Dia del Senyor, un programa que convida a viure en plenitud aquesta jornada de festa. En directe des de la Catedral de Barcelona.
Hola, bona tarda, amics i amigues de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Us saludem des de la Catedral de Barcelona. Us parla l'Ignasi Miranda en nom de l'equip format avui pel Mario Ramírez, al control tècnic de la mateixa catedral, pel Toni Huguet, a les vies de so dels estudis de Ràdio Estel, al carrer Comtes de Belllloc de Barcelona, i a punt per viure un diumenge més aquesta tarda vespre amb la seu vacant per primera vegada. És el primer diumenge amb seu vacant a l'Església i precisament d'aquest tema parlarem, concretament del Col·legi Cardenalici i de l'elecció de nou papa. Ens acompanyarà Josep Maria Martí Bonet, delegat de Patrimoni de l'Arcabisbat de Barcelona i canonge d'aquesta catedral, autor d'un llibre precisament publicat ara fa uns quants anys sobre els conclaves dels papes. Això serà després d'escoltar, com cada diumenge a aquesta hora, la carta dominical del cardenal Lluís Martínez Sistac.
Carta dominical de Monsenyor Lluís Martínez Sistac, cardenal arcabisbe de Barcelona.
Déu us guard, l'Església i la situació de seu vacant. El nostre estimat Sant Pare Benet XVI ha renunciat al seu ministeri de bisbe de Roma i successor de Sant Pere. Des del 28 de febrer a les 8 del vespre, l'Església de Jesucrist no té papa, hi ha el que en diem seu vacant. L'Església de Roma no té bisbe. Aquesta seu està vacant i cal elegir un nou bisbe de Roma, que és també el successor de Sant Pere. Feia gairebé 600 anys que els papes no renunciaven i la seu de Roma quedava vacant per la mort del Sant Pare. Benet XVI ha trencat aquesta llarga tradició a la que estàvem força acostumats i ha renunciat. Per a tots fou una sorpresa, quelcom per a nosaltres inèdit. El papa Benet XVI va donar aquesta important notícia l'11 de febrer, festivitat de la Mare Déu de Lourdes. Ho va fer amb un escrit breu, però perfecte, i en llatí. Va començar dient que ho havia reflexionat repetidament en la seva consciència davant Déu. No fou una decisió poc pensada. Home intel·lectual, lúcid i de profunda espiritualitat, no podia prendre d'altra manera aquesta important decisió per l'Església. El papa Benet XVI ens ha explicat les raons per les quals ha renunciat al seu ministeri. Les menciona dues vegades en la seva curta intervenció. Ha arribat a la certesa que, per l'edat avançada, ja no té les forces per exercir de manera adequada el ministeri patrí. I ens diu també que, per governar la barca de Sant Pere i anunciar l'Evangeli per tot el món, avui el nostre món es necessita el vigor molt fort tant en el cos com en l'esperit, que en els darrers mesos constata el mateix papa que ha disminuït i reconeix la seva incapacitat per exercir bé el ministeri que li ha estat encomanat. Aquestes raons posen en relleu clarament la profunda espiritualitat del Sant Pare i també el seu gran amor a l'Església, a la que ha volgut servir sempre bé i de manera adequada. Aquest amor a l'Església l'ha portat a veure que, si no podia continuar servint-la bé i adequadament, com ja havia anunciat d'alguna manera l'any 2010, calia que renunciés i que es pogués elegir un altre Sant Pare. Benet XVI no ha volgut mai servir-se de l'Església, sinó servir l'Església. És tot un testimoniatge per a tota l'Església i per al món. La seva renúncia manifesta també la humilitat del Sant Pare, que reconeix, com ens ha dit ell mateix, la seva incapacitat per exercir bé el seu ministeri. Humilitat que és el reconeixement de la veritat. Un cop més ens cal agrair al papa Benet XVI aquest nou exemple que ens ha donat. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si a Déu plau.
Avui és el Dia del Senyor, un programa que convida a viure en plenitud aquesta jornada de festa.
Novament, bona tarda des de la Catedral de Barcelona. L'Església viu des de dijous a les 8 del vespre en període de seu vacant. hi ha més de 200, concretament 218 cardenals en aquests moments a tot el món, i són 117 els electors, tot i que finalment sembla que participaran en el conclave 115 o, segons el que hi hagi d'última hora, alguna possible malaltia, potser algun menys, segons les últimes notícies de què disposem. Avui volem parlar de tot el procés de l'elecció del Papa, refrescant també la història recent i la història remota, amb Josep Maria Martí Bonet, delegat diocesà de Patrimoni Artístic de la Catedral de Barcelona i canonge d'aquesta catedral. Doctor Martí Bonet, que també és col·laborador de Ràdio Estel, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Dir benvingut és una mica absurd perquè està vostè a casa seva, però vaja, benvingut a Ràdio Estel.
Cada dia la trepitjo. I ben trepitjada.
En tot cas, ens hauria de donar vostè a nosaltres la benvinguda, que segur que ho fa.
Sí, sí.
Bé, hi ha en aquests moments 218 cardenals a l'Església, 117 electors, sembla que participaran 115 o algun menys, sí. 115 com a màxim, segons el que sabem ara. Com veu vostè la cosa? Perquè demà comencen les congregacions de cardenals, que són unes reunions prèvies al conclave. No són reunions d'elecció de papa, però sí que són molt importants. També demà a les 9 o a 9:45 és la primera.
Bueno, jo crec que sí, que pot durar bastants dies, perquè, a veure, amb un nombre tan gran de cardenals, 115, com has dit molt bé, dels quals doncs, hi ha 5 espanyols, i concretament hi ha aquest problema, que és que els cardenals en consciència tenen d'elegir la persona més adequada, però per fer-ho això es necessita conèixer-los, no? I per tant, anteriorment al conclave o inclús al principi mateix del conclave han de procurar tenir un coneixement de cada un dels cardenals.
Vostè creu que serà llarg, perdó, el procés de congregacions generals? El conclave ja veurem.
Sí, jo crec que no sé si una cosa o l'altra, però de fet és lògic que un nombre tan gran i que la gent, doncs, vull dir, els cardenals tindran ganes de saber exactament qui són els altres, els electors, no?
Uh-huh.
I per tant, doncs, jo com fèiem, per exemple, jo vaig ser-hi dues vegades amb el cardenal Jovany, jo feia com de secretari, doncs procuràvem doncs, anar a dinar i anar a esmorzar i a prendre el cafè i un amb l'altre i així. Almenys el cardenal Jovany doncs, va conèixer pràcticament aquells 70 cardenals que hi havia en el seu temps. I per tant ara això succeirà el mateix, per tant serà llarg, segur serà llarg, ja sigui el conclave, ja sigui el preconclave. Ara això no podem dir-ho perquè això, com allà intervé l'Esperit Sant, a vegades fa coses miquet estranyes, no em perdó, de l'Esperit Sant.
I tant. Vostè ha dit que hi havia 70 cardenals en els temps del cardenal Jovany, és a dir, aquell estiu i tardor de l'any 1978, parlem de fa 34 anys i mig, i el nombre màxim és 120, és a dir, que ara ens acostem molt al nombre màxim de cardenals, gairebé el doble ara que l'any 78.
Els hem passat, perquè són 218, els cardenals.
Sí, però d'electors en poden ser 120 màxim.
Sí,
no?
Sí, sí. No, no, i concretament d'aquí d'Espanya doncs hi ha doncs, el cardenal Rouco, el cardenal Amigó, el cardenal Cañizares, que està a Roma, el nostre cardenal Martínez Istac i un cardenal que es diu Santos Abril, que havia sigut condeixeble meu. O sigui, que jo tinc dos condeixebles d'aquests cardenals que van a Roma.
Molt bé.
I després tenim també 5 cardenals més, però aquests ja han passat els 50 anys.
Els 80, vol dir.
Dic els 80 anys, i aquests no poden doncs, ser electors, com és Arranz, un tal Álvarez, que havia sigut cardenal de Toledo.
Francisco Álvarez, sí.
De Martínez, després en Ricard Maria Carles, havia sigut arcabisbe d'aquí a Barcelona, Eduard Martínez Somalo, i també hi ha el cardenal Estepa. Aquests 5 cardenals ja passen de 80 anys i, per tant, encara que possiblement estiguin a Roma, però, de fet, no entraran dintre del conclave.
Sí que poden participar en les congregacions, que comencen demà.
Sí, sí, sí. Però, vull dir, l'elecció pròpiament, doncs, només la fan els cardenals que no han passat els 80 anys.
Per tant, els cardenals Santos Abril, Carlos Amigo, Antonio María Rouco Varela, el mateix Lluís Martínez Sistac,
Cañizares.
I Antonio Cañizares són els cinc espanyols que participaran en el conclave. Fem una mica d'història remota. Parli'ns, mossèn Martí Bonet, de Gregori Desè.
Mira, aquest Gregori Desè va ser el papa que va costar més de fer, no? Va tardar ben bé un conclave de 34 mesos.
O sigui, gairebé 3 anys.
3 anys, sí.
És impensable que ara duri 3 anys.
I d'aquesta manera no hi havia manera, i de tal manera que inclús els van tancar. Es celebrava no a les capelles Sixtines, sinó a Viterbo, i es van tancar. D'aquí ve el nom de conclave, amb clau, conclavis, no? I va 34 mesos. I al final, el 1272, va sortir aquest Gregori X. De fet, va ser molt interessant perquè es va establir, després, en cap de 2 anys, i va haver-hi un concili famós de Lió, que es va establir que els cardenals havien de reunir-se en el moment de que la mort del papa, i que unes condicions que s'han seguit pràcticament fins ara. Uh-huh. El famós concili de Lió del 1274, aquest va ser el que va establir exactament això del conclave, no?
Uh-huh. Que diem. O sigui, reunió tancada per assegurar el secret de les deliberacions o de les votacions.
Sí, inclús hi havia coses que no eren adequades, com era que si al cap d'una setmana no llegien el papa, els hi treien un plat. No podien menjar, dels 3 plats que els hi corresponien a l'hora de dinar i de sopar, només en podien menjar 2. I d'així passaven uns quants setmanes més, se li treia una... I al final quedaven, doncs, que només podien beure i menjar, doncs una miqueta de pa. Això va ser molt rigorós, de tal manera que inclús hi ha 3 cardenals que moren degut al conclave, això és evident.
Per tant, conclave, amb aquesta denominació, que vol dir amb clau, tancats amb clau, existeix des de l'any 1274, a finals del segle XIII, amb el concili de Lió.
Sí, no vol dir pas que abans no es reunissin també els cardenals. O sigui, el concepte de cardenal és molt antic, perquè són els electors del bisbe, igual com aquí a Barcelona hi havia els electors del bisbe, que eren preveres, i després també algun seglar. Doncs a Roma també aquests electors els denomina cardenals, que vol dir que al voltant d'ells, d'aquí ve la paraula llatina cardo, que al voltant d'ells dona la volta a tota l'Església en el moment de l'elecció del papa.
Bé, avui no explorarem tot el concepte de cardenal a fons, però sí que hem de recordar que actualment el cardenal és una dignificació, una distinció d'alt dignatari que reben els arquebisbes.
En un principi, doncs, els cardenals només eren, doncs, clergues de Roma.
Ara han de ser arquebisbes o bisbes.
Ara no, poden ser arquebisbes, inclús preveres i diaques, i poden ser de... Ara, l'única cosa que s'ha de procurar és que aquests cardenals, doncs, tinguin una representació a Roma. O sigui, a tots els cardenals se'ls hi don com una espècie de parròquia, una església.
És el clergat de Roma, per entendre's.
El clergat de Roma. Uh-huh. Però, esclar, evidentment, que tenen una repercussió universal, perquè el papa, en el seu ministeri, doncs, és universal, no solament de la diòcesi de Roma, sinó universal. I per això els cardenals són de molts llocs, diversos llocs, gràcies a Déu, que és així.
Actualment la meitat, o una mica més de la meitat, dels cardenals del món tenen seu pròpia, com el cardenal, l'arcabisbe d'aquí, de Barcelona, o altres cardenals que són arcabisbes residencials.
Sí, bisbes, normalment, doncs, de seus molt importants, que són escollits pel mateix papa, de manera que puguin fer aquest exercici de concretar qui ha de ser el successor de Sant Pere.
De la mateixa manera que en el sagrament de l'orde existeixen diaques, preveres i bisbes, els 3 graus del sagrament de l'orde, en els cardenals també es fa aquesta diferenciació.
Sí, per
què i com és?
Us he dit abans, no, que vull dir, els cardenals eren simplement el clergat de Roma. I dintre del clergat de Roma, doncs, hi havia diaques, com aquí tenim a Barcelona, doncs, 40 diaques, no?
Sí.
Permanents i tal, diaques. Hi havia també preveres, hi havia també alguns bisbes que estaven al voltant de Roma, que eren bisbes suborbicaris, o sigui, bisbes annexes, podríem dir, a Roma. Per exemple, d'Òstia, de Pèstum, diversos bisbes que estaven al voltant, no massa, 7, n'hi havia 7. I, per tant, els cardenals es dividien en cardenals bisbes, cardenals preveres i cardenals diaques. Actualment, tots poden ser bisbes. i es recomana que siguin bisbes tots. Però sí que encara en queden alguns que no es queden en ser preveres, merament. I inclús en altres èpoques hi havia els famosos secretaris d'Estat, que eren simplement diaques. Per exemple, jo recordo Gonzalvi en temps de Napoleó, i aquests grans personatges eren simplement diaques, no eren ni preveres ni bisbes, i eren cardenals.
I actualment en el Col·legi de Cardenals Electors es continua establint la diferenciació entre diaques,
preveres
i bisbes?
Sí, per exemple, aquest, el meu company, en Santos Abril, es diu que és cardenal diaque. Perquè té,
però ell és prevere.
Perquè ell és prevere i és bisbe també.
Sí.
Però té el títol de diaca perquè té una diaconia, o sigui, un local, un temple que és diaconal. A Roma hi ha temples que són diaconals, fonamentalment doncs, dedicats a la beneficència. I doncs aquest en Santos Abril és doncs, diaca de Sant Poncià, que és una església que hi ha a Roma i que té el títol de diaca, cardenal diaca. I existeixen alguns cardenals, però no vol dir que siguin diaques, sinó que simplement tenen el títol d'una diaconia, o sigui, d'un lloc on es diu església diaconal.
Queda aclarit, no és que tinguin els tres graus del sagrament de l'orde, perquè ja ho hem dit, tots són bisbes o arcabisbes, acostumen a ser,
sí,
actualment ho són tots.
El papa ha demanat que tots doncs, esdevinguin bisbes, perquè hi ha hagut algun cas de que no han considerat que no, s'han quedat preveres, simplement preveres bisbes.
I cardenals.
I cardenals, per suposat.
Mossèn Martí Bonet, és curiós que el cardenal que surt a anunciar el nom del papa elegit, Anuncio Vobis Gaudium Magnum, és el protodiaca, per tant
sí,
se li diu diaca.
És el primer dels diaques, sí, de dintre dels cardenals, sí, sí. Molt bé.
Seguim repassant amb Josep Maria Martí Bonet, delegat de Patrimoni de l'Arcabisbat de Barcelona, temes històrics vinculats a l'elecció del papa. Algunes xifres. Hi ha hagut 37 antipapes. Què vol dir això?
Sí, a vegades els conclaves no resulten massa bé. Segur que aquest resultarà molt bé.
Ara tenim mitjans per assegurar que sigui net, no?
Home, no, és una cosa miqueta doncs, que ve del mateix Nostre Senyor i que ens dona aquest do de que no hi hagi divisió dintre de l'Església. Però hi ha hagut ben bé 37 moments en el que l'Església ha hagut un cisma degut als conclaves, no? Que un llegien un i l'altre llegien un altre, i al final se separaven i es provocava el cisma. Això hi ha hagut aquests 37 antipapes. Per exemple, un antipapa famós és el papa antipapa Lluna, que alguns diuen que sí que és papa, Benet XIII. Benet XIII es considera antipapa degut al cisma que en diem d'Occident. Però, a més d'aquests antipapes, existeixen també renúncies. Aquests dies ho hem explicat moltes vegades en els diaris.
També Ràdio Estel, sí.
I Ràdio Estel, les renúncies del papa. Alguns deien, no, és que només hi va haver-hi una renúncia en temps del Celestí V. I no, existien renúncies, evidentment, des de l'època doncs, de les persecucions. Per exemple, doncs, un papa el perseguien, no el arribaven a matar, però sí que l'exiliaven. I, esclar, aquell papa exiliat el que feia bonament era renunciar perquè pogués continuar l'Església de Roma.
Hi ha fins a 23 renúncies comptabilitzades en tota la història.
Sí, sí. Hi ha alguna que es pot discutir una miqueta, però sí, sí, són 23. Algunes renúncies són provocades, o sigui que la família que havia molt important doncs, a Roma doncs exigia que renunciés i es trobaven moltes vegades així. Altres vegades eren els emperadors mateixos, els emperadors especialment alemanys, que volien que l'Església sigués reformada. Hi havia algun papa d'aquests que no feia la reforma i, per tant, els treien.
Actualment el dret canònic estableix que ha de ser lliure la renúncia. Això és el que tots desitgem, que quan un papa renunciï
sí,
ho faci
jo,
lliurement.
Sí, jo ho he escrit i dic, jo el gest bonic del nostre papa, del que ha sigut papa fins ara...
Papa emèrit, ja.
Papa emèrit,
sí.
Evidentment. Doncs és precisament fer una cosa normal, o sigui, igual com nosaltres arribem, jo, per exemple, arribar a 70 anys, doncs he deixat de fer classes a la facultat de teologia i molta gent doncs reben la jubilació, la renúncia, evidentment.
Els bisbes presenten la renúncia als 75 anys.
Sabeu el que representa això, que un senyor, com era el papa, que cada dia doncs, rebia els bisbes i els bisbes li deien miri, santetat, jo ja tinc 75 anys, què li sembla que haig de fer? No, continua tu un any o dos anys més, o no, tu sí, millor que te'n vagis i tal i qual. escolta, i que ell no pogués fer, home, això és un contrasentit, que és de sentit comú, que el papa ha de, pot renunciar. No és que si li exigeixi, però, home, és de sentit comú. I segur, el gest del nostre papa serà realment doncs, un antecedent importantíssim en l'Església, que trobaran com la cosa més normal de que un papa renunciï.
Els cardenals són també anomenats prínceps de l'Església. Què vol dir això?
Mira, per exemple, doncs els cardenals tenen un passaport que són ciutadans del Vaticà, perquè es consideren príncep de l'Església i de tal manera que, no sé si us hi heu fixat, que van vestits sempre de púrpura, vermells, volguem dir que ells donarien, segons la interpretació, donarien la seva sang per defensar el papa, o sigui que és una adhesió, inclús incondicional amb el papa, per això van vermells i per això es diuen sempre prínceps de l'Església. Però esclar, hi ha molts prínceps, imagineu-vos, hi ha 218, però esclar, l'Església és molt gran, hi ha prínceps de tot tipus, de tota raça.
El color vermell s'utilitza en un uniforme que no és l'habitual, és com el de gala, diguéssim, no?, dels cardenals.
Sí, però utilitzen.
Està utilitzat, sí. Bé, doncs també hi ha un element que han tingut els papes fins a Pau VI, que és la tiara. Què és això?
La tiara són tres, no una corona, com porten els reis, sinó tres corones, una sobre l'altra. Imagineu-vos vosaltres com una espècie de barretina, sí, en la que es posen doncs, tres corones. És la corona que representa el màxim poder, baix del punt de vista sacramental, de sacraments. El màxim poder, baix del punt de vista de jurisdicció. I el màxim poder, baix del punt de vista de magisteri. Per això es posaven les tres corones. Però això en temps de Pau VI ja, de fet, es va deixar i actualment es prescindeix, podríem dir, d'aquest signe. El podria portar, però no l'utilitza. En canvi, sí, el que s'utilitza molt és el pali. El pali representa, doncs, és com una espècie d'escopulari, no sé si heu fixat, un escopulari que porten per exemple, l'arcabisbe de Barcelona, aquests grans bisbes, podríem dir, el papa per suposat, que representa, doncs, està fet de llana, d'anyell, i representa el bon pastor que porta l'ovella doncs a sobre seu. I, per tant, doncs, és el pali, representa el pastoreig que té el bisbe, arcabisbe, i d'una manera especial el papa.
El papa és pastor universal de l'Església i també és un cap d'estat. Potser ara no ens allargarem amb aquests temes, però la història ve des de l'existència dels estats pontificis, que ara queden reduïts al Vaticà, pocs quilòmetres quadrats.
Sí, els estats pontificis van ser necessaris, perquè en l'època medieval, si no hi hagués hagut un espai en què els papes siguessin independents dels senyors que estaven al voltant, no hagués pogut exercir aquell personatge, doncs, el seu ministeri, podríem dir, papal. I per això va ser una cosa bona, establir estats pontificis. I això sabem que és del 787, exactament, he fet uns estudis i es demostra clarament que és d'aquesta època. Ara, de fet, va durar fins al temps de Mussolini, pràcticament de la unificació italiana, del 1972, i després van envair les tropes de Garibaldi i tot aquell, van envair doncs, tots els estats pontificis i el papa quedà reduït solament a el que en diem l'estat vaticà. I l'estat vaticà, ell és sobirà, ell és el rei, podríem dir, el monarca, i per tant té aquesta independència que és de sentit comú que el papa tingui aquesta independència, que no depengui, podríem dir, de la República Italiana ni de l'Espanyol ni de ningú. O sigui,
alhora va acceptar el papa perdre uns territoris que havia tingut, també en virtut de la concepció cristiana del poder, no? Que no és poder temporal.
Va costar molt que el papa al final renunciés, podríem dir, als estats pontificis. Però és en temps de Mussolini que es va fer un pacte, que en diem, de la reconciliació.
Ens queda poc temps. Potser, mossèn Martí Bonet, podríem comentar breument d'on ve això del canvi de nom. Quan un home és elegit papa, es posa un nom. Es diu cui sibi nomen imposuit, no? Que s'imposa el nom de...
Bueno, això, posar el nom és quan hi ha un gran aconteixement. Per exemple, quan nosaltres ens bategen, ens posem un nom, ens posen un nom. I el nom significa el que ets, I, per tant, doncs, el papa, quan el fan papa, doncs realment és com una espècie de creació d'un nou naixement. i per tant doncs, els hi posen un canvi de nom. De tal manera que això comença en el 512, que hi havia un senyor que es deia, normalment els papes tenien el nom
propi. Nom. Fins a l'any 512 tenien el
però
propi.
Però hi havia un senyor que es deia Mercuri. Esclar, era un déu pagà i no podia ser que el papa sigués Mercuri.
Sí, Mercuri. No quedava bé.
I es va posar Joan II. El nom de Joan és molt, molt normal. Després, al cap d'uns anys, hi va haver-hi un que es deia doncs, Boca de Porc, Os Porqui. I, esclar, evidentment que no podia continuar amb aquest nom i es va dir Sergi IV.
I es van anar posant noms.
I així, de mica en mica, es va, des del segle VI, VII, es van canviant el nom. De tal manera que tots els noms, que el més normal, que és més, hi ha 23, és Joan. Perquè el papa té el bisbat doncs, de Roma i la catedral de Roma, indiscutiblement, que és el Laterà. I la Terà està dedicada a Sant Joan. Per això es posa Joan 23, i si ara hi ha un nou papa que es digui Joan 24, potser sí.
Estaria bé, no? O Joan Pau III, podien ser...
No, jo moltes... crec que serà Joan Pau III.
Ja Joan Pau III, creu vostè? Fem una miqueta d'elecció-ficció, no? Sí. En tot cas, no és el més important, però sí que és bonic veure el nom.
Sí,
perquè, per exemple...
el nom indica molt el que ell vol fer.
O sigui, perquè, per exemple, Benet XV va ser un papa de pau, i quan va arribar Benet XVI, perquè Benet XV va intentar frenar la Primera Guerra Mundial, tenim un papa que
sempre hi ha un motiu. Per exemple, Joan Pau I, Joan Pau II volien seguir doncs, els pontificats de Pau VI i de Joan XXIII.
Els dos noms anteriors, junts.
Sí, sí.
Molt bé, mossèn Martí Bonet, és curiós que hi ha noms cristians com Josep o Francesc o Ignasi, que em sembla que no han sortit mai, oi?
No, home, vull dir, si et fan papa tu, doncs mira,
no.
que per cert que
a
pots,
mi no,
però
pot
ser-ho.
Tots els batejats.
Un seglar,
sí, sí.
Un seglar,
pot ser papa.
Doncs pot ser papa, això és evident, no hi ha cap... Inclús hi ha casos, per exemple, Gregori XII era un soldat que estava a les croades i el van demanar que vingués a fer papa, es va tinguer d'ordenar de prevere i d'això de bisbe, etc.
Quants Gregoris n'hi ha hagut, per curiositat?
Doncs mira, de Gregoris n'hi han 16.
Per tant, si vingués un Gregori seria 17è.
Sí.
Moltes gràcies, mossèn Josep Maria Martí Bonet, canonge de la catedral i... delegat de Patrimoni de l'Arquebisbat de Barcelona. Fins un altre, bon diumenge, una abraçada i bon conclave.
A veure què passarà. Ja m'agradaria molt posar el nas allà, però no me'l deixeu posar.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Comença ara mateix l'Eucaristia del diumenge 3 de Pasqua amb la cançó Sempre que m'invoqui. Presidirà a la missa mossèn Josep Vives.
En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Que la gràcia i l'amor de Jesucrist, que ens crida a la conversió, siguin amb tots vosaltres. Benvinguts, germans i germanes, a aquesta celebració de l'Eucaristia. També donem la benvinguda a aquells germans nostres que seguiran aquesta celebració a través de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui és diumenge, dia del Senyor. Ens trobem en el temps de la Quaresma, el diumenge 3. Demanem-li al Senyor que obrim el nostre cor per participar en fruit en aquesta Eucaristia i per respondre amb generositat a la crida que ell ens fa a la conversió. Amb humilitat reconeguem ara els nostres pecats.
Dirigeix els cants Eulàlia Fantova, membre del cor de cambra Francesc Valls, i a l'orga intervé avui Josep Maria Nogués. Presideix mossèn Josep Vives.
Jo confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva, de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demano a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Preguem. O Déu, Pare de misericòrdia i font de tota bondat, vos ens heu ensenyat que el dejuni, l'oració i l'almoina són remei per a les nostres culpes. Escolteu la nostra humil confessió, que els qui ens sentim afeixugats per la nostra consciència ens vegem alleujats per la vostra misericòrdia. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
Després de la salutació inicial i de l'acte penitencial, també després de la pregària col·lecta, comença la litúrgia de la paraula. Sentirem una primera lectura d'un episodi conegut, la bardissa que crema.
Del llibre de l'Èxode. En aquells dies, Moisès pasturava el ramat del seu sogre Jetró, sacerdot madianita. Tot guiant el seu ramat, d'Ezer enllà, arribà a l'Horeb, la muntanya de Déu. L'àngel del Senyor se li aparegué en una flama enmig de la bardissa. Va mirar i s'adonà que la bardissa cremava, però no es consumia. Moisès es va dir: «Deixa'm anar a veure aquesta visió extraordinària, que ho fa que no es cremi la bardissa». El Senyor veié que s'acostava per mirar. Llavors Déu el cridà de la bardissa estant: «Moisès, Moisès». Ell respongué: «Aquí em teniu». Déu li digué: «No t'acostis aquí. Descalça't, que el lloc on ets és terra sagrada». I afegí: «Jo sóc el Déu del teu pare, Déu d'Abraham, d'Isaac i de Jacob». Moisès es cobrí la cara perquè no gosava mirar Déu. Llavors el Senyor li digué: «He vist les penes del meu poble al país d'Egipte i he sentit el clam que li arrenquen els seus explotadors. Conec els seus sofriments. Baixaré, doncs, a alliberar-lo del poder dels egipcis i a fer-lo pujar d'aquell país cap a un país bo i espaiós, un país que regalima llet i mel». Moisès digué a Déu: «Quan aniré a trobar els israelites i els diré: el Déu dels vostres pares m'envia a vosaltres. Si ells em pregunten quin és el seu nom, què he de respondre?». Déu li contestà: «Jo sóc el qui sóc». I afegí: «Respon així als israelites: jo sóc, m'envia a vosaltres». Déu digué encara a Moisès: «Digues això als israelites: m'envia a vosaltres el Senyor, el Déu dels vostres pares, Déu d'Abraham, d'Isaac i de Jacob. Aquest serà el meu nom per sempre. Amb aquest nom en tindran presents totes les generacions». Paraula de Déu.
Després d'escoltar com Déu es manifesta a Moisès, com li revela el seu nom i la intenció d'alliberar amb amor el seu poble, ara el Salm 102 ens farà beneir aquest amor immens del Senyor pels seus fidels.
El Salm d'avui diu: el Senyor és compassiu i benigne. El Senyor és compassiu i benigne. Tots? El Senyor és compassiu i benigne. Beneeix el Senyor, ànima meva. Del fons del cor beneeix el seu sant nom.
La segona lectura que ara escoltarem, Sant Pau utilitzarà la memòria històrica del poble amb Moisès i el desert per treure'n una lliçó. Els qui hem estat batejats i som alimentats pel Crist hem de viure amb confiança, però no pas amb desinterès.
Lectura de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint. Germans, no vull que us passi per alt una lliçó de la història. Els nostres pares estaven tots emparats per aquell núvol, tots passaren al Mar Roig i tots, en el núvol i el mar, van rebre com un baptisme que els unia a Moisès. Tots es van alimentar amb el mateix menjar espiritual. Tots van beure la mateixa beguda espiritual, ja que bevien d'una roca espiritual que els acompanyava i aquesta roca significava el Crist. Malgrat tot, la gran majoria no foren agradables a Déu, ja que quedaren estesos pel desert. Tot això era un exemple per a nosaltres, perquè no desitgem allò que no és bo, com ells ho feren. No murmureu com ho feren alguns d'ells, que van morir en mans de l'exterminador. Tot això que els succeïa era un exemple i va ser escrit per advertir-nos a nosaltres, ja que els segles passats s'encaminaven cap als temps que vivim. Per tant, els qui es creuen estar ferms, que mirin de no caure. Paraula de Déu.
Glòria a vos, o Crist, Paraula de Déu.
convertiu-vos, diu el Senyor, que el regne del cel és a prop.
Les oportunitats que ens dona el Senyor són presents a l'Evangeli que ara escoltarem. Jesús ens urgeix a la conversió.
Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc.
Glòria a vos, Senyor.
Per aquell temps, alguns dels qui eren presents contaren a Jesús el cas d'uns galileus, com Pilat havia barrejat la sang d'ells amb la dels animals que oferien en sacrifici. Jesús els respongué: «Us penseu que aquells galileus van ser malmenats perquè havien estat més pecadors que tots els altres galileus? Us asseguro que no. Si no us convertiu, tots acabareu igual». I aquells 18 homes que van morir quan els caigués sobre la torre de Siloé, us penseu que eren més culpables que tots els altres habitants de Jerusalem? Us asseguro que no. Si no us convertiu, tots acabareu igual. I els digué aquesta paràbola. Un home que tenia una figuera a la vinya anà a cercar-hi fruit i no n'hi trobà. En veure això, digué al vinyater: «Mira, fa 3 anys que vinc a cercar fruit d'aquesta figuera i no n'hi trobo. Talla-la d'una vegada, perquè tenir-la si no fa més que ocupar la terra?» Ell li contestà: «Senyor, deixeu-la encara aquest any. Cavaré la terra i la famaré, a veure si fa fruit d'ara endavant. Si no, ja la podreu tallar». Paraula del Senyor.
Lluença-vos, oh Crist.
Sentim ara l'homilia de mossèn Josep Vives després de la litúrgia de la paraula.
Benvolguts germans i germanes, havent escoltat la paraula de Déu, voldria fixar-me en 2 consideracions. La primera és a propòsit del nom que Déu manifesta a Moisès. Moisès diu aquella veu que li parlava: «Quan jo arribi als israelites i digui que vos m'heu enviat, quin nom els he de dir?» I aleshores Déu li contesta a Moisès: «Jo sóc el qui sóc. Jo sóc el qui sóc». Que no vol dir solament que Déu és el qui és, perquè és Déu, és per ell mateix, sinó que vol indicar que Déu és amb el seu poble i serà amb el seu poble. Fixeu-vos que Déu es revela, es manifesta amb un verb, no amb un substantiu. Un verb és sempre quelcom dinàmic. Jo sóc el qui sóc, jo sóc el qui es fa present amb el seu poble per alliberar-lo. Jo sóc, els diràs, m'envia a vosaltres. I afegeix: «Sóc el Déu d'Abraham, d'Isaac i de Jacob». Per tant, Déu no és una realitat abstracta, indefinida i llunyana. Déu és una realitat concreta, personal i pròxima. És el Déu amic dels homes, amic d'Abraham, amic d'Isaac, amic de Jacob, amic de cadascun de nosaltres. Allà on Déu diu que és el Déu d'Abraham, d'Isaac i de Jacob, i podem posar també cadascun de nosaltres el nostre nom. Déu es posa també el nostre nom per indicar aquesta proximitat seva. Proximitat que en el cas del poble d'Israel anava a traduir-se en una obra de misericòrdia. Déu coneixia els sofriments del seu poble al país d'Egipte, veia les seves penes, sentia els seus clams sota l'opressió del poder dels egipcis. Déu es farà present amb la seva misericòrdia per alliberar el seu poble d'aquella situació d'opressió, d'esclavatge i conduir-lo cap a una terra promesa, un país, diu la Sagrada Escriptura, bo i espaiós, que regalima llet i mel. Abans, però, hauran de fer un llarg camí, un llarg èxode a través del desert. Déu és proper a nosaltres. Déu ens coneix. I Déu també ve a nosaltres per alliberar-nos de tot allò que ens lliga, que impedeix que nosaltres visquem en aquesta amistat personal amb Déu. Per això, i aquí ve la segona consideració, Jesús a l'Evangeli ens crida, a què ens crida? A la conversió. Ens crida a la conversió perquè encara no estem del tot convertits. Si ja estiguéssim plenament convertits, Jesús no ens cridaria a la conversió. Però sap que hi ha a nosaltres coses que no se diuen amb aquest amor que Déu ens té, no se diuen amb aquesta amistat que Déu ens ofereix i que ens l'ofereix, sobretot, enviant-nos el seu fill en la persona de Jesucrist. Jesús ens crida a la conversió. I al final de l'Evangeli, aquesta paràbola breu però tan bonica, amb aquest diàleg entre l'amo d'aquella vinya on hi havia una figuera, aquell amo, diu la paràbola de Jesús, portava 3 anys cercant fruit, anant a cercar fruit d'aquella figuera i no n'hi trobava. I l'amo li diu al vinyater, mira, talla-la perquè ocupa un espai en va. I el vinyater diu, no, esperem un any encara, esperem. Jo acabaré la terra, la famaré, a veure si ja a partir d'ara dona fruit. Aquest amo de la vinya és una imatge de Déu Pare. El vinyater és una imatge de Jesucrist. La figuera som cadascú de nosaltres, que ens trobem en la vinya del Senyor. I certament Déu Pare ve a buscar en nosaltres fruits, fruits de bones obres, fruits d'amor a Déu i als germans, fruits de santedat. I segurament que moltes vegades no troba aquests fruits a nosaltres en aquella mida, és a dir, en aquell nombre i amb aquella qualitat que el Senyor espera i desitja de cadascú de nosaltres. I aleshores aquí ve la crida de Jesús a la conversió. I Jesús, que és el nostre mitjancer i el nostre intercessor, li diu a Déu Pare, esperem, tinguem paciència, jo seguiré treballant. La conversió és un treball i una iniciativa de Déu, un treball i una iniciativa de Jesucrist. Per això Jesús diu, cavaré la terra, la nostra terra, la famaré. Però aquesta iniciativa de Déu, aquest treball de Déu, demana també la nostra cooperació, la nostra resposta. A l'oració col·lecta de la missa que hem adreçat a Déu Pare, hem recordat els mitjans que el Senyor i l'Església ens ofereixen per a respondre a aquesta crida a la conversió que el Senyor ens fa. El dejuni, l'almoina i la pregària. El dejuni, que sapiguem abstenir-nos d'aquelles coses que dificulten el nostre seguiment del Senyor. L'almoina, que siguem persones obertes als altres, que no ens tanquem a nosaltres mateixos, sinó que, units a Déu, sapiguem donar-nos als altres, sapiguem lliurar-nos pel bé dels altres, començant pels que tenim més a prop. I la pregària, aquest tracte habitual, familiar, íntim, amb el Déu que ens estima, amb el Déu que és ben a prop nostre. Pregària cobra la nostra vida i el nostre cor a escoltar la veu de Déu i a respondre a aquesta veu del Senyor. Que Jesús, present amb la seva paraula i en l'Eucaristia, ens enforteixi per ser generosos, escoltar la seva crida a la conversió i per avançar en aquest camí, el camí de l'amistat amb Déu, que Déu mateix ens ofereix. Que així sigui.
Mossèn Josep Vives ha recordat a l'homilia que Déu no és una realitat abstracta, sinó que és un Déu encarnat en la història de la salvació i també en la nostra història recent, en els 2.000 anys que portem des del gran esdeveniment de la presència de Jesús entre nosaltres. Amb la professió de fe, donem pas després a la pregària eucarística.
Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, unit fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscitar el tercer dia d'entre els morts, s'empujà al cel, seu a la dreta de Déu, Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. Instruïts pels exemples de Jesús, el Senyor, que en el desert es lliurava a l'oració, preguem també nosaltres insistentment al nostre Déu.
Perquè tots els fidels, a través de les penitències i pràctiques quaresmals, siguin purificats de les seves culpes i vegin envigorida la seva vida cristiana. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Preguem pel que l'Esperit Sant voldrà que sigui escollit per succeir l'apòstol Pere a la seu de Roma. Que estimuli tots els cristians a mantenir viva la flama de la fe i a viure en comunió en el si de la Santa Mare Església. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Perquè tots els pobles assoleixin la pau, la tranquil·litat i el benestar necessari per tal que puguin cercar més fàcilment els béns del cel. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Perquè el Senyor doni la seva força als que es veuen temptats o se senten torbats, infongui el desig de la conversió als pecadors i concedeixi el consol del cel als que estan tristos o abatuts. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Perquè el Senyor s'apiadi dels malalts, dels ancians i de les persones que tenen cura d'ells i els enviï el seu àngel perquè els conforti. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Perquè augmenti el nombre i es promogui la formació d'evangelitzadors, preveres, persones consagrades i laics dedicats a la missió a Hispanoamèrica. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Perquè infongui tots nosaltres un verdader desig de conversió, per tal que ens preparem per celebrar degudament el sagrament pasqual de la penitència. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor. Pare Sant i misericordiós, que mai no abandoneu els vostres fills, ens el reveleu la glòria del vostre nom. Escolteu les nostres pregàries i feu que sapiguem acollir els vostres ensenyaments amb la simplicitat d'un infant i portem fruits de verdadera i contínua conversió. Per Crist, Senyor nostre.
Amén.
Després de la professió de fe, el credo i de la pregària dels fidels, comença ara la litúrgia de l'Eucaristia amb les ofrenes, l'ofertori d'aquest diumenge tercer de Quaresma. mossèn Vives està presentant el pa i el vi que després es converteixen en el cos i la sang de Crist, amb el color morat propi de la litúrgia del temps de Quaresma. Avui és el diumenge tercer d'aquest temps de Quaresma i recordem que també el primer diumenge en període de seu vacant per a l'Església. És per això que la pregària eucarística no s'inclourà la pregària pel Papa, sinó per l'Església.
Pregueu, germans i germanes, perquè aquesta família nostra, aplegada en nom de Crist, pugui oferir dignament el sacrifici d'acció de gràcies a Déu, Pare Omnipotent.
Senyor, rega dels vostres aquest sacrifici, donant-se glòria del seu nom i també pel nostre bé i de tota la seva santa Església. Posem-nos drets.
Per aquestes ofrenes, Senyor, feu que els que demanem el perdó dels nostres pecats sapiguem perdonar els dels nostres germans. Per Crist, Senyor nostre.
Amén.
El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Amunt els cors.
Els alabem, el Senyor.
Donem gràcies al Senyor, Déu nostre.
El fer-ho és justícia.
És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies, perquè doneu aquest temps de salvació als vostres fills per a la seva renovació espiritual, a fi que, alliberats de tot desordre, de tal manera es dediquin a les coses temporals que s'adhereixin encara més als béns eterns. Per això, amb els àngels i tots els sants, us lluem tot dient.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria
Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa, i dient l'acció de gràcies al partir i al donar als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué la calze i, novament donant-vos gràcies, el passà als seus deixebles, tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per tots els homes, en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe.
Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.
Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, al Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació. I us donem gràcies,
perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els que participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món i convocada aquí en el dia que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el nostre bisbe Lluís, amb el seu bisbe auxiliar Sebastià i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre Fill. Per ell, amb ell i en ell, vos Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles.
Amén.
La crida a la conversió que Jesús ens ha fet es tradueix en deixar que realitzi en cada un de nosaltres la voluntat del Pare del Cel. Jesús ens ha ensenyat a demanar així en la pregària del Pare Nostre. Junts us hem dit: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals. Feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia, guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.
Perquè som vostres per sempre el regne, el poder i la glòria.
Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles.
Amén.
La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
Pel vostre esperit.
Doneu-vos la pau.
Que la pau sigui amb tots vosaltres, amics oients. Rebeu aquesta pau que sempre us transmetem després de la pregària eucarística. Fracció del pa, interpretat després del ritu de la pau, dona pa ja a la comunió.
Mireu la llei de Déu, mireu el que lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva. Digueu només de paraula i serà salva la meva ànima.
Per als fidels presents a la Catedral de Barcelona. Els qui estiguin en condicions de fer-ho s'acostaran a rebre sagramentalment el cos de Crist. Vosaltres, amics oients, podeu unir-vos a aquesta comunió a través d'alguna de les fórmules de la comunió espiritual. Nosaltres us en proposem una de ben senzilla, que diu així: Senyor, tu que ets el Santíssim Sagrament de l'altar, vine fins al meu cor i omple'm de la teva gràcia. És una manera curta, i també n'hi ha de més llargues. Especialment indicada és la comunió espiritual per a aquells de vosaltres que no hàgiu pogut participar físicament a la vostra parròquia o en el vostre santuari més proper en l'Eucaristia, en la missa dominical, per malaltia, per viatge o per altres motius. Sonen als nostres cors les últimes paraules de Benet XVI abans que es fes efectiva la seva renúncia com a papa a les 8 del vespre de dijous passat. En les últimes paraules públiques deia des del balcó de Castel Gandolfo: «Estic feliç de ser amb vosaltres, envoltat de la bellesa de la creació i de la vostra simpatia, que em fa molt de bé. Gràcies per la vostra amistat, el vostre afecte. Sabeu que aquest dia meu és diferent dels anteriors. Ja no sóc summe pontífex de l'Església Catòlica. Afegia, fins a les 8 del vespre ho seré encara, després ja no, mai més. Sóc senzillament, afegia Benet XVI, un pelegrí que inicia l'última etapa del seu pelegrinatge en aquesta terra. Desitjaria, però, encara, amb el meu cor, amb el meu amor, amb la meva pregària, amb la meva reflexió, amb totes les meves forces interiors, treballar pel bé comú i pel bé de l'Església i de la humanitat. I em sento molt recolzat per la vostra simpatia. Anem endavant amb el Senyor, pel bé de l'Església i del món. Gràcies. I acabava impartint la benedicció i amb un escuet: «Buona notte». És un bona nit, però eren les 6 de la tarda. És una manera de dir que fins a un altre dia, és a dir, fins sempre diem avui a Benet XVI, coincidint amb l'Eucaristia dominical que us oferim, com cada diumenge a les 7 des de la Catedral de Barcelona, i aprofitant aquesta acció de gràcies, també us animo, amics oients, a donar gràcies a Déu pel pontificat de Benet XVI. Un diumenge tercer de Quaresma, el que acabem de viure, on les lectures de l'Eucaristia semblen molt diferents, però tracten del mateix, perquè ens han parlat d'un Déu que està constantment acostant-se al seu poble, treballant per ell, avisant-lo, corregint-lo, esperonant-lo. És una mica el que ha volgut fer Benet XVI, que es presentava ara fa gairebé 8 anys com un humil servidor de la vinya del Senyor. Hem sentit una primera lectura on Moisès es troba amb Déu perquè Déu surt al seu encontre i com que no el coneix, s'espanta. Pau, a la segona lectura, ens ha recordat que el poble respon malament a la crida del Senyor. La majoria d'ells no van agradar a Déu, diu la carta que hem escoltat. I ara, amb la pregària final, ens acomiadarem.
Senyora de la glòria futura, i vivint encara a la terra, ja ens alimentem amb el pa del cel. Us preguem, doncs, Senyor, que allò que celebrem en aquest sagrament sigui veritat en les nostres obres. Per Crist, Senyor nostre.
Amén. Germans i germanes, dimecres vinent, dia 6 de març, celebrarem la festa del bisbe Sant Oleguer, el sepulcre del qual és a la nostra catedral. Per aquest motiu, a 6:45 de la tarda hi haurà el cant de vespres i a 7:00 se celebrarà la missa conventual. La capella del sepulcre del Sant serà oberta a la veneració dels fidels. Dijous dia 7, a 7:45 del vespre, tindrà lloc l'habitual catequesi sobre el credo, amb el tema El misteri de l'Església, i anirà a càrrec de mossèn Josep Serra, canonge d'aquesta seu. D'altra banda, us recordem que el proper dissabte i diumenge, per ser segon dissabte i diumenge de mes, es farà la col·lecta mensual extraordinària a favor de les obres de restauració del campanar i dels terrats. Us agraïm a tots la vostra col·laboració. Tingueu també present que en les taules col·locades al començament de cada nau lateral trobareu el full dominical, el full mensual de la catedral i el setmanari Catalunya Cristiana, en català i en castellà. Al costat de les taules hi ha la bústia on podeu depositar l'import de les publicacions.
El Senyor sigui amb vosaltres. Inclineu-vos per la benedicció i vulgueu respondre amén a cada invocació. Que Déu Pare misericordiós us concedeixi a tots com el fill pròdig l'alegria del retorn a casa.
Amén.
Que Crist, model de pregària i de vida, us guiï en el camí de la Quaresma fins a la sincera conversió del cor.
Amén.
Que l'esperit de saviesa i de fortalesa us sostingui en la lluita contra el maligne perquè pugueu celebrar amb Crist la victòria pasqual.
Amén.
Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant.
Amén.
Germans, aneu-vos-en en pau.
Donem gràcies.
Cant número 2.
Fins aquí l'Eucaristia del diumenge tercer de Quaresma, una celebració que hem compartit amb tots vosaltres des de les 7 dins el programa habitual els diumenges a la tarda. Avui és el dia del Senyor. Us hem acompanyat, doncs, des de 6:45, pocs minuts després de l'espai Avui és Festa amb Jaume Aymar. Hem escoltat la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, i hem conversat uns minuts amb Josep Maria Martí Bonet, delegat diocesà de Patrimoni Artístic de l'arcabisbat de Barcelona i canonge de la catedral, autor també d'un llibre sobre els conclaves dels papes. Ell ens ha explicat qüestions històriques i també del present sobre l'elecció del pontífex. Hem de tenir ben present, amics oients, que l'elecció del papa no és només una qüestió d'alts dignataris. Són els cardenals els qui tenen el dret d'elegir el papa, perquè així està establert a la nostra església jeràrquica. Ara bé, és una cosa que ens afecta a tots, i tots d'alguna manera invoquem l'Esperit Sant aquests dies perquè ens doni el millor papa possible, la millor persona possible per guiar l'Església Universal dels propers anys, en principi, dels propers temps, sigui un període més curt o sigui més llarg. Ens acomiadem també amb una frase de l'audiència de dimecres passat, on Benet XVI, poques hores abans de deixar de ser papa, ens deia: «No abandono la creu, sinó que m'hi mantinc d'una manera nova davant del Senyor crucificat». A través d'internet, les xarxes socials i algun paper imprès circulen traduccions al català i, naturalment, també al castellà d'aquesta audiència. El text molt profund, molt bonic en molts aspectes, és recomanable de llegir. Us animem no només a llegir-lo, sinó també a meditar-lo. L'Eucaristia l'ha presidit Josep Vives, canonge de la catedral. Han actuat en la direcció de cants Eulàlia Fantova, membre del cor de cambra Francesc Valls, i a l'orga Josep Maria Nogués. L'equip del programa, avui format pel Màrius Ramírez a les vies de so a la catedral de Barcelona, el Toni Huguet al control tècnic dels estudis de Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc, i qui us ha parlat, Ignasi Miranda. Us saludem i us agraïm la vostra companyia. Que acabeu de tenir un bon diumenge. Us recordem també, seguint el fil de l'actualitat, que Ràdio Estel estarà ben pendent per donar-vos totes les informacions, tan puntuals i tan ràpides com siguin possibles, sobre el procés d'elecció del nou papa amb les congregacions de cardenals prèvies al conclave, que comencen demà a les 9 del matí a Roma. És probable que demà passat o a mitjan setmana coneguem ja la data de l'inici del conclave, que podria ser el 10 o l'11 de març, o potser una mica més tard. En tot cas, estarem molt pendents d'aquesta data d'inici. Que tingueu bona setmana. Fins aviat. Adéu-siau.
Avui és el Dia del Senyor, un programa que us hem ofert en directe des de la Catedral de Barcelona.